a la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
El meu amic quan estem al retrete. Llavors somriu i em parla de la seva titi. Faran 2 anys i mig el mes que ve.
Que pesaos,
però ves què hi farem.
Sempre està molt loco l'amistat que tenim. Hi ha una certa estima que fa xispa. I que no definim. Sempre està molt loco quan juguem a futbol.
Mola molt quan fas un passe, un l'agafa i l'altre gol. Hi ha una cosa que ens agrada fer i que mantenim en secret. I es diu coses de nois. Tot el sant dia fent
coses de nois.
Fins que se m'enceta fent
coses de nois.
Els Manel també fan
coses de nois.
Tinc un grup de punk per fer
coses de nois.
El vestuari de futbol
coses de nois.
8:03, coses de nois, Joan Bofill.
La Raquel Tulleu està amb una cara estupefacta.
És que aquesta és la cançó que Joan Bofill tria per il·lustrar
el quadre
de la Raquel. Fins i tot Antoni Bassas s'ha quedat aquí per veure el quadre, no entén res amb aquesta cançó, Joan Bofill ha explicat.
És el que m'ha fet pensar en el tema. És a dir, aquesta cançó es diu Coses de nois, és d'un duet barceloní que es diu Svetlana, que tenen sempre canten amb moltíssima ironia. I en aquest cas parlen una mica del ser hetero, fer veure que ets hetero, o la masculinitat en l'època aquesta de l'adolescència al pati, que ja sempre passa que hi ha molts nois que sí que ho són i que la masculinitat la porten molt bé, i altres, en canvi, que han de viure en una situació una mica més amagada. I és en aquests inicis del despertar sexual, doncs, que m'ha fet pensar en el tema d'avui del qual parlem.
Raquel Tulleu, de benvinguda.
Ara ho has entès,
benvinguda.
No? Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada d'una nova temporada. Ara ho entenc tot.
Ara ho has entès.
Sí, perquè el primer moment pensava, és el primer cop que no entenc quin és el nexe entre el quadre que jo he portat i la cançó que ha triat en Joan.
Però va ben encaminat el
sí,
que acaba de
sí,
dir.
Sí, perquè en Joan sap de què parlarem.
Pels qui no hagin escoltat mai la Raquel, que és impossible, però recordem, la Raquel ens porta un quadre que jo no he vist i que relaciona després amb un tema sobre sexe. El coneixeré avui o no?
Coneixeràs l'estil, podria ser que coneguessis a l'autora, ja t'anticipo que és una autora, però no és dels més fàcils.
Deixa'm dir que aquesta temporada també els oients que saben que es poden connectar a X, que estem fent el programa en directe en vídeo perquè puguin veure el quadre de la Raquel, i també al canal de YouTube de SER Catalunya perquè ara vegin el quadre que ha triat avui Raquel Tulleuda.
Aviam.
Ara l'Anna l'ensenyem.
Aquí el tens, Puigvoltes.
Doncs no l'havia vist mai. No sé, sembla del Renaixement. Barroc.
És barroc, és barroc. Ja molt... És barroc, estrictament, tot i que ella sí que neix al final del Renaixement.
Antoni Bassas, ajuda'm. Et sona?
No.
És barroc perquè la llum és, veritat, és preciosa.
És molt caravaggista, no?
Exacte, té aquests clarobscurs.
Correcte.
La pell molt blanca. És una dona que sembla que
una corona,
sí. Sembla una corona, barret.
És Santa Caterina d'Alexandria.
Ai, Santa Caterina d'Alexandria.
I porta una palma del martiri?
Porta la palma del martiri i la roda del martiri.
Molt bé, Bassas. Per tant, està parlant de càstig.
Està parlant de càstig i està parlant de com les coses que vivim acaben influenciant no només la nostra vivència personal, sinó la manera com passen alguns i algunes a la història.
La mirada és de reull. Ella és una jove que deu tenir uns 17, 18 anys.
Sí, sí, no va gens mal encaminada. La pintora, Artemisia Gentileschi, fa un autorretrat d'ella mateixa en forma de Caterina d'Alexandria. I hi ha moltes analogies entre la pròpia Caterina d'Alexandria, que no està molt clar si va existir, però que en qualsevol cas, si va ser així, doncs va ser torturada i va ser assassinada en última instància. I Artemisia Gentileschi va ser una dona extremadament talentosa, barroca, ja et dic, va viure al mateix temps aproximadament que Caravaggio, tot i que ell va morir una miqueta abans, i durant molts anys ha estat oblidada per la història, malgrat que ella va ser la primera pintora professional, és a dir, la primera dona que va cobrar per pintar i que va fer de la pintura una professió. Per tant, va triomfar en el seu moment, després va ser oblidada, com la major part de dones artistes, i un cop se l'ha recuperat més enllà pel seu talent, molt per la seva biografia, perquè ella va ser violada als 16 anys per un amic del seu pare i es va fer un judici. I aquest judici està superben documentat.
Sí.
Les preguntes, les respostes, què va passar durant el judici. I el que va passar va ser que la van torturar perquè digués la veritat. I la van torturar amb la pitjor cosa que li podien fer a una pintora, que era lligant-li unes cordes a les mans i estrenyent, fins que tu et semblava que havies de perdre els dits.
Clar.
I ella en cap moment es va sotmetre, no? Ella va mantenir la seva història fins al final. Afortunadament va poder continuar pintant i el violador va ser condemnat. Tot i que, malgrat la condemna, la que va haver de marxar de la ciutat va ser ella, va ser Artemisia Gentileschi. I una vegada diguéssim que els moderns recuperem la seva obra, que és magnífica, aquest fet biogràfic seu és el que marca molt totes les explicacions, no? És a dir, quan es parla d'Artemisia Gentileschi no passen 3 minuts que no s'estigui parlant de la violació i de com després ella pinta moltíssimes figures històriques i bíbliques habitualment femenines, i sempre se li dona aquest sentit, que probablement el tenia com de venjança, com de ràbia i de dolor vers aquest episodi que ell havia patit.
I en aquest quadre està, no?, retratant el seu malson.
El seu martiri, no?
El seu martiri.
En una analogia amb Santa Caterina, també en una analogia perquè Santa Caterina, ja us dic, sí, va existir. Sembla que va ser una dona molt culta i amb molta capacitat argumentativa i que era molt respectada per aquesta qüestió en el seu moment. I realment Artemisia va ser una dona que, més enllà de ser una pintora, era una intel·lectual. Era una dona que coneixia de molts àmbits, amiga de Galileo Galilei, I suposo que d'alguna manera sentia molt identificada amb aquest personatge.
On es veu aquest quadre?
Aquest quadre està a la National Gallery, a Londres.
A la National... L'has vist, tu?
Jo l'he vist, sí. És un quadre preciós. Ara mateix, si no m'equivoco, han reestructurat la National Gallery fa poquet, l'ala justament on hi ha els Caravaggios i tots els barrocs, i crec que està compartint sala justament amb els 3 Caravaggios que tenen.
Ah, veus... I en què t'ha fet pensar? Per on vas avui?
Anava justament, volia començar la temporada amb un tema que fos una miqueta ampli. I anava també per aquí, per com la nostra biografia, les nostres vivències, allò que hem experimentat, ens condiciona en la construcció de la nostra personalitat i de la nostra personalitat sexual, de la nostra identitat, no em refereixo a identitat de gènere, sinó de la nostra essència com a persones sexuades. Com una experiència fantàstica la primera vegada, diguéssim que et predisposa cap a noves experiències plaents a nivell de sexualitat i, en canvi, una experiència dolenta al principi. Sigui quina sigui, s'ha de sempre contextualitzar. Una experiència dolenta pot ser, òbviament, una agressió sexual, però una experiència dolenta pot ser, jo he vist casos en els que hi ha una disfunció sexual que s'origina en una dificultat per posar-se un tampó la primera vegada.
Tant condiciona?
Sí, pot condicionar moltíssim, perquè t'ho imagina't qualsevol persona adolescent o preadolescent, que realment ets molt immadur en tots els sentits de la vida, no? A nivell neurològic, una experiència dolenta et condiciona per allò que passarà en les pròximes 2 o 3 o 4 setmanes. I si la següent torna a ser dolenta, que amb una miqueta d'angoixa anticipatòria i d'inseguretat, d'incertesa, que és molt fàcil en aquestes edats, és fàcil que es produeixi, tindràs una segona experiència, que també fàcilment no serà gratificant. I es va generant un efecte dominó que moltes vegades fa que desemboqui en una disfunció sexual com a tal en la vida adulta.
Tu sempre has dit moltes vegades també que en el cas del sexe, quan hi ha alguna cosa que no funciona a la parella o algú té dificultats en algun àmbit sexual, sempre hi ha alguna cosa molt endins, molt a fons, que s'ha de saber què és. Moltes vegades hi ha molta gent que pot tenir condicionants o traumes o coses que li han passat de molt petit que no sap que li estan afectant, però que si indagués una mica descobriria que sí.
Sí, el que passa que a vegades hi ha experiències molt traumàtiques, en el cas dels abusos, que estan oblidades i que es fan presents o afloren anys més tard, i quan hi ha orígens orgànics, que això també ens passa, per exemple, noies que tinguin en l'edat prepuberal, abans de que els ovaris es posin en funcionament, i que, per tant, hi ha un estat, des d'un punt de vista hormonal, que pot ser similar al de la menopàusia, amb un epiteli, amb uns teixits que són molt més febles, noies que tinguin dolor o molèsties al principi, de les relacions o al principi, per exemple, de les experiències masturbatòries. Mm. Però no saben que allò és orgànic. Elles l'únic que perceben és que el contacte amb els seus genitals és desagradable, no? Si més no, no és plaent. I aleshores allò va fent bola, i va fent bola, i va fent bola, i a vegades arriba fins a l'edat adulta.
I tu la consulta com acabes descobrint-ho? Hi ha alguna manera d'anar guiant a la persona per descobrir-ho? Hi ha alguna pauta, hi ha alguna manera de saber-ho?
Mira, la pauta principal és el temps i escoltar, fent les preguntes adequades, però una miqueta conduint l'anamnesi cap a aquells punts que resulten interessants, no? Per això, qualsevol persona que vagi a una consulta d'una sexòloga, d'un sexòleg, i la consulta duri mitja hora, pot marxar immediatament, perquè és impossible.
Perquè és insuficient.
És impossible, és insuficient. En un primer contacte amb una persona que té una disfunció sexual, fa falta com a mínim una hora per fer tot aquest recorregut vital, no només per les qüestions orgàniques, per les al·lèrgies, per les malalties, pels fàrmacs que està prenent, per l'estatus quo en aquell moment de tens parella, no en tens, tens relacions, de quin tipus, amb qui, sinó una miqueta veure quins són els punts d'inflexió o les experiències més destacades a nivell biogràfic d'aquella persona.
Com d'erroni és posar tanta pressió les expectatives d'aquesta primera vegada? Que és igual, no cal pensar en, ara ho deies, posar-se un tàmpax, ho has citat, més enllà de la penetració, diríem, de les primeres experiències sexuals, o sigui, posar tanta expectativa, tanta pressió.
Posar-hi expectatives en el moment per la persona jove és terrible, perquè ells han de ser conscients o hauríem de ser capaços de transmetre'ls-hi que, com tot allò que fem les primeres vegades, és fàcil que no ens surti exactament com esperàvem, que tinguem inseguretats, que ens bloquegem fins i tot, i això s'hauria de poder normalitzar. Però sí és cert que aquestes primeres vegades acabaran marcant, no voldria dir un estil, no? però marcaran les percepcions i els records. És que la memòria, és que el sistema límbic és molt i molt potent. Al cap i a la fi estem programats per repetir allò que ens resulta plaent o que ens ajuda a sobreviure i per evitar allò que no ens resulta plaent o que ens ajuda a morir. I això és inconscient. Tu et menges un plat de qualsevol cosa i t'encanta, sí, i faràs manera de repetir aquella experiència. I, en canvi, passes una tarda amb uns amics i te'n porten un altre que és insuportable i el primer que faràs és dir-los als teus amics, escolta'm, jo amb aquesta persona no hi vull tornar a anar, no?
Totes les fílies, coses que ens agraden al llit i coses que no ens agraden, que no volem fer, són producte d'experiències dolentes o positives que hem tingut abans?
Són producte de vivències, i clar, les vivències poden ser experiències pròpies, poden ser fantasies que hem creat a través d'una lectura o de la visualització d'alguna cosa que estrictament no té massa a veure a priori amb la sexualitat, no? Estic pensant ara, arran d'això que em pregunta Joan, en un pacient que estava molt orientat a tot allò que eren les natges, tot allò que era anal, i quan vam intentar descobrir d'on venia això, juntament amb la seva parella, la primera cosa que
entenc que la parella no estava tan convençuda d'aquest tipus de sexe.
Era un tema, no és que no n'estés convençuda, però era un tema que era com molt recurrent i a vegades els generava certa tensió, no? I està bé tenir aquests diàlegs amb la parella i veure, escolta'm, això d'on surt, no? D'on neix. I el primer record que ell tenia d'haver sentit excitació amb alguna cosa referent a les natges era el parvulari, quan la seva mestra va cantar el Joan Petit quan balla.
Què dius?
I va fer amb el cul, 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 i es va donar unes natjades al cul. I ell recorda que en aquell moment va sentir una sensació genital com molt plaent, no? Que probablement era...
Sembla còmic el que dius, però és...
No, és cert, és verídic totalment. És un cas de la consulta. Vull dir-vos que la cosa aparentment més insignificant pot tenir una transcendència més endavant.
I pot revertir-se, diríem, si vegem que la parella diu és que a mi no em va aquest tipus de sexe, pots...
Es pot obviar això sense que afecti la salut sexual de la parella?
Clar, aquesta és una resposta.
En aquest cas
no els estava generant un conflicte massa important. Va ser quasi anecdòtic que sortís en aquell moment això. Però, clar, quan les apetències d'un membre de la parella i les de l'altre no són iguals, hem de veure si el conjunt intersecció és suficientment important com per sobreviure d'una manera satisfactòria per a tots dos. Quan realment el conjunt intersecció és nul, aleshores s'han de replantejar l'esquema de parella, no? S'han de replantejar fins i tot la viabilitat. Volia fer un apunt, Joan. Em parlaves de les fílies. I és una paraula que a mi em genera a vegades cert rebuig, perquè al final són apetències, no? I quan els hi donem aquest nom de filia és com molt patologitzant.
És
a dir, si en Joan diu que a mi m'agraden els peus, hosti, té una filia, li agraden els peus, quin problema hi ha?
Si doncs no utilitzar més aquesta paraula.
Perquè filia sona, és massa, sona molt, massa
a mi personalment, forta. No sé si ho compartiu, em sona com molt patològic, lo de la filia. I és patològic quan la filia és o per infants o per animals, o, és a dir, quan és perillós per algú altre o per un mateix, però si no, simplement és una apetència, una fantasia, no?
Les persones que tenen més apetències, com deies, més analoses de sexe, més ganes, té a veure també amb com van ser les primeres relacions?
En línies generals, són persones que es coneixen més bé, és a dir, que tenen un hàbit masturbatori, no vull dir que hagi de ser diari, ni molt menys, però que tenen un hàbit masturbatori normalitzat i que ho fan amb certa freqüència, per tant, que coneixen la seva resposta sexual, que tenen pocs fantasmes, que tenen pocs tabús i que, per tant, la sexualitat i el sexe explícit és un espai plaent, és un espai que no genera conflicte, perquè fins i tot en aquelles ocasions en les que es pugui tenir una relació que no acaba de complir les expectatives que s'han generat, se'n pot parlar i no és una experiència frustrant.
Pot passar a vegades allí que hi ha bloquejos de cop o hi ha una la persona que no sap per què o a vegades no sé si poden ser respostes físiques directament, per exemple, doncs la coneguda, la disfunció erèctil, problemes de salut sexual físics també poden venir poden ser marcats per la biografia sexual?
Sí, sí, totalment. Això passa moltíssimes vegades. De fet, penso ara en tots els nois joves que cada vegada en veiem més que acaben desenvolupant una disfunció erèctil i això està condicionat pels anys i anys i anys en els que han estat visualitzant pornografia amb unes característiques concretes X, però que, òbviament, després no es reprodueixen a la vida real. I, per tant, el seu cervell s'ha acostumat a un estímul tant visual com auditiu, que després, en la realitat de la seva cambra, no es repeteix, no? I, per tant, els estímuls que reben no compleixen amb l'expectativa del seu cervell, per dir-ho així.
Jo ara estava imaginant els oients repassant la seva biografia sexual, no? Intentant recordar-se'n d'això, les primeres vegades, coses que li han passat. I de sobte despertant i dient, ostres, potser això que em passa... si va poc el sexòleg, és la pregunta
si va
al final.
Poc, en parlem
és
poc.
És el que cal fer, aleshores?
I pensem molt poc en les qüestions relacionades amb la sexualitat. Té aquesta pàtina com màgica, no?, de cada fluir de manera espontània. I si alguna
que és
cosa...
com anar en bicicleta i que tot va bé sempre.
Exacte. I si alguna cosa no funciona, és anòmal. Estadísticament, la major part de nosaltres tindrem en algun moment de la vida una disfunció sexual. Per tant, no és un camp que flueixi amb tota normalitat i com més s'allarga la supervivència, encara més. I fixa tant que això que em deies, repassem la biografia, és repassar-ho tot, perquè penso ara en un altre pacient que tenia una visió molt, molt desagradable de tot allò que era el contacte sexual i l'origen el vam trobar sempre descartant una causa orgànica, això és primordial, eh? L'origen el vam trobar en que aquesta noia sempre, i sempre vull dir la major part dels dies, sentia com a l'habitació del costat, que és on dormien els seus pares, el seu pare d'alguna manera forçava la seva mare a tenir relacions. Ella recorda plors de la seva mare, recorda cops, i per tant, clar, de molt petitoneta no entenia què era, però conforme es va anar fent gran i es va convertint en una noia adolescent, va entendre que la seva mare tenia relacions sexuals forçades per la situació, no? Per la manera en com es veien els lligams matrimonials fa unes quantes dècades.
Ara que m'ha vingut al cap que deies que escoltava, en aquest cas era molt dramàtic, però trobar-te els pares fent l'amor, follant perquè t'has llevat de petit i els has vist, que és una escena que tothom...
Que tothom o li fa por o molta gent li ha
passat.
Home, a tothom
li ha passat. No a tothom, no?
No, moltes persones li poden haver passat.
A molta gent li ha passat i no hauria de ser
cap drama. De quina manera marca o no hauria de marcar?
Clar, si això succeeix en un entorn familiar on no s'ha parlat mai de res, on els genitals no existeixen, on ens tanquem al lavabo i tanquem la porta perquè no entri ningú, aleshores allò serà dramàtic. Primera, perquè probablement aquella criatura no tindrà masses eines per entendre què ha succeït, i segona, perquè no en podrà parlar, ni ella ni ho faran tampoc els progenitors. Si això passa en una família on s'ha parlat de sexualitat amb normalitat, on els cossos nus de la resta de la família no són un drama, doncs probablement allò farà gràcia i es gestionarà d'una manera més o menys abrupta sempre en el moment, però sense que tingui massa transcendència.
I ara m'ha vingut també un tema que és la biografia sexual que tens amb la teva anterior parella, quan tens una nova parella, això també suposo que s'hi ha de treballar molt, perquè al final tens uns hàbits sexuals que després si tens una nova parella són uns altres.
Clar.
I això també marca.
Això marca i ens hem d'adaptar i hauríem de ser capaços i capaces de parlar-ne, no? Què succeeix, per exemple, això, novament, ho veiem a la consulta moltes vegades, no? Dones, per exemple, que et diuen, no, a mi el sexe oral no m'agrada. Carai, com és que no t'agrada el sexe oral? I quan està en parella no li agrada perquè no li agrada, però el dia que veus aquella dona sola et diu, doncs no m'agrada perquè tècnicament la meva parella no ho fa bé i jo anteriorment havia gaudit molt del sexe oral amb una altra persona, però no sé com dir-li, no sé com explicar-li a la meva parella que la manera com ho fa a mi no em resulta plaent, no? Tenim sempre aquesta por de ferir la integritat de l'altre quan fem alguna crítica relacionada amb la sexualitat. I això és perquè no estem avançats a parlar-ne.
Clar, per tant, és bo o no és bo parlar amb la teva actual parella de les seves relacions anteriors o les teves pròpies?
Jo crec que...
Depèn de com ho facis.
Clar,
no?
Jo crec que amb respecte, amb amor i intentant no ferir la sensibilitat de l'altre, buscant sempre el moment adequat, jo crec que hauríem de ser capaços de parlar de tot, Anna.
I explicar-nos també...
Clar, jo em referia més a explicar-nos.
Experiències d'abans, llocs d'abans, coses que ens van agradar abans de l'anterior parella, per exemple, o d'altres experiències amb altres persones d'abans.
Jo penso que sí, al final és enriquidor i és conèixer la intimitat de l'altre. Mm. Evidentment, això no cal fer-ho amb una persona amb la que tens una relació sexual puntual que dura un dia o que tens previst que en duri cinc. Potser no cal aprofundir tant. Però si estem parlant de persones que tenen la pretensió de tenir relacions sexuals amb un altre durant anys...
I de construir, no?
Exacte, de construir un projecte, quines eines són millors que poder-li explicar a l'altre què t'agrada, què no, com et van fer sentir determinades pràctiques, no?
Raquel, quan s'acaba la biografia sexual?
El dia que ens morim.
Exacte. Pensava que em donaries aquesta... T'hagués pogut preguntar... Quan deixes de desitjar, quan et fas gran? No, el dia que mors.
És que podríem parlar un dia... Crec que ja vam fer un dia el desig, però no, podríem tornar a fer en algun moment. El desig és una paraula que en realitat és molt vaga, no? I entenem coses molt diferents per desig. Evidentment, aquest desig, que és un fogot, que és hormonal, que neix del no-res, minva molt amb els anys, es va modificant i es va perdent, però hi ha el desig que li diem reactiu, el desig construït i que és conseqüència d'un estímul, que aquest pot existir fins 5 minuts abans de morir.
I com d'important és estar conciliat amb la teva biografia sexual?
És bàsic. És que si tenim fantasmes, si tenim paquets que fan pudor amagats en la nostra biografia sexual, sempre hi haurà una pedra al camí. Sempre tindrem, el que deia el Joan, no? Situacions en les que potser ens bloquegem, situacions que voldríem provar o que ens agradaria gaudir, en canvi no en som capaços, ens fan vergonya. És importantíssim, jo crec, en tots els aspectes de la vida, no? Saber d'on vinc, qui sóc i cap a on vull anar.
Clar, tu ets com una detectiu a la consulta de biografies.
Sí, és molt divertit. També és molt cansat, a vegades, emocionalment,
però és molt divertit. El psicòleg fa viu, també, no?, persegueix la teva biografia, i que... però en el teu cas és anar a tocar un tema que per molta gent deu ser...
Sí. Però és fàcil fer sentir la gent còmoda, eh?
Home, tu segur.
Al final, quan una miqueta el mateix que podríem transmetre pels nostres oients, amb els adolescents, amb la gent jove, quan el nostre interlocutor veu que nosaltres estem còmodes parlant d'un tema, immediatament se sent còmode. Mm. No és tan complicat.
No és tan complicat, no. I que tu ho fas fàcil, segur. Interessant, Bassas?
Molt interessant.
Molt interessant. Raquel, ens trobem d'aquí dos dimecres.
Encantada.
Soc machito, però faig coses de nois. Si aquell pavo li va l'estitit, no et preocupis massa. La va botar a la festa, tranqui, ràpid se li passa. Les pupil·les dilatades dels compis del costat no és l'única dilata. Quan van ben col·locats,
s'han considerat gent oberta de mires.
El balcó.